La convocatòria dels MIR de 2023 deixa 202 vacants en la medicina familiar, tot i que en proporció són algunes menys que l'any passat, perquè enguany s'han ofertat algunes places més. Però quin és el motiu pel qual els joves prefereixen altres especialitats? Hi ha prou vocació per fer de metge de família? L'actual situació en què es troba l'assistència primària els allunya d'aquesta especialitat? Busquem resposta a aquestes i altres preguntes. Per això avui hem convidat el doctor Albert Balaguer, que és degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC Barcelona i director del Departament de Medicina. Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Actualment, quines diria que són les especialitats més demandades pels MIR?
Bueno, sembla ser que les més demandades són dermatologia, com sabeu, cirurgia plàstica, és a dir, també subespecialitats o especialitats molt, molt concretes. Això té el perill, lògicament, que veieu, no? Que necessitem, en efecte, especialistes en aquelles matèries que són més demandades, més necessàries, i, per tant, també més troncals, d'alguna manera, especialment medicina de família, com sabeu, però també totes aquelles que donen servei al, diguem, més integral. Pediatria seria una altra, anestesiologia també es necessiten especialistes, medicina interna... Bé, aquesta és la situació actual, i el que hem de fer és buscar solucions o buscar maneres d'incentivar que els metges actualment, els estudiants, ja vegin aquestes especialitats com la de família com a més properes, no? Amb més al·licients.
Doctor, vostè diria que hi ha prou vocació per la medicina familiar i comunitària?
Sí, sorprenentment hi ha més vocació del que un es pensa, però és a dir, tingueu en compte que pràcticament més d'una quarta part de les places d'especialitats que es treuen actualment després del MIR són de medicina de família. Per tant, també és lògic que hi hagi més places d'aquesta especialitat que puguin quedar buides. I també hem de tenir en compte que l'estudiant i els primers anys de vocació mèdica és molt vocacional. El que passa és que a vegades les pròpies condicions i potser el fet de no valorar, de no prestigiar aquestes matèries, doncs fa que alguns estudiants es quedin pues això, amb menys ganes, amb menys interès per aquesta especialitat. Però realment hi ha aquesta... Molts estudiants surten i comencen especialment la carrera amb moltes ganes de dedicar-se, en efecte, al servei dels altres amb especialitats que a vegades no tenen tan atractiu aparent. No?
Jo, per això li volia preguntar quina és la part de responsabilitat que creu que tenen les facultats de medicina del país. És a dir, si fa prou per fer d'aquesta especialitat una especialitat atractiva?
Bé... Penso que sí, però ja és veritat que hi ha condicions, hi ha forces que no t'ho posen gaire fàcil. Per exemple, és veritat que en moltes facultats de medicina encara, segons les dades que jo manego ara, potser tres quartes parts de les facultats no tenen una matèria dedicada a medicina familiar i comunitària. És cert que a la UIC sí que la tenim des del principi, però és cert que hi ha facultats que no. O potser hi ha facultats que... no tenen molts professors o suficient número de professors d'aquesta especialitat i, per tant, els estudiants no prenen contacte amb aquests professionals que són altament motivats, no? O potser no fan pràctiques suficients per a les àrees bàsiques de salut, pels ambulatoris, etcètera, per atenció primària, per agafar aquesta estima per aquesta vocació. O sigui que és cert, les facultats tenim part de responsabilitat, però també és cert que, diguem que el sistema no ho posa fàcil, per exemple, quan tenim un sistema d'avaluació final dels estudiants, el famós examen MIR, el que mira és coneixements, i coneixements a vegades molt concrets, molt específics, molt d'especialitat, i poc de contingut del que realment és ser metge de família, que és aquesta proximitat, aquesta capacitat de prevenció, aquesta posar-se en la pell del, del pacient i tenir-lo molt a prop, etcètera. No?
A propòsit, sí, sí. Perdoni, a propòsit sí. d'això que ara vostè comentava, l'examen MIR, ho dic perquè la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària, el Semergent, apuntava la possibilitat de baixar la nota de tall. Seria partidari?
Jo realment no crec que la cosa vagi per aquí. Hauria de conèixer amb més detall aquesta proposta, però penso que el tema no es baixa al nivell, sinó el tema és fer més atractiva la medicina de família i fer més atractives aquestes especialitats troncals, que en realitat són molt dedicades al metge proper, al metge que de veritat no està fent una superespecialitat, sinó que està en contacte amb el pacient. Penso que la cosa ha d'anar més per aquí, no? I també per facilitar que, diguem que el desenvolupament de la teva tasca en atenció primària estigui millor valorada, les condicions de feina siguin millors, per tant, el temps dedicat per pacient sigui més gran, que hi hagi menys burocràcia, que es fomenti la formació continuada, la creació d'equips, la coordinació i atenció entre primària i hospitalària, etc. O sigui, és més qüestió de fomentar la recerca en atenció primària, que és importantíssim. Perquè si no hi ha recerca, no hi ha professors, és a dir, professionals d'atenció primària que estiguin acreditats, que siguin doctors, per exemple, i per tant que es puguin apropar a les facultats per ser professors. Amb el mateix nivell que tindria un especialista en cardiologia, un especialista en neumologia o qualsevol altre.
Està clar, doncs, com ara apuntava vostè, que l'actual situació de la primària, amb pocs recursos, per les condicions laborals, per les retribucions, en resum, el que dirien alguns, molt treball i pèssimes condicions, no ajuden a fer d'aquesta especialitat una especialitat atractiva, no?
En efecte. I ara t'has mencionat el tema retributiu. Quan es fan enquestes sobre amb professionals i amb professionals que estan fent una especialitat, el que diu, no parlen tant de l'aspecte retributiu com aquests altres aspectes de formació continuada, de prosperar, de millorar, d'innovar, de tenir temps per dedicar-se al malalt i no 5 minuts entre un i l'altre, etc. No? La creació d'equips, el tema de la conciliació familiar... O sigui, hi ha molts aspectes que no són exactament retributius i penso que són aquests els que hem de cuidar. Ho veiem cada cop més. La gent no parla tant de diners, que també, cert, no podem negar que no hi hagi un aspecte econòmic, evidentment, però per sobre d'això, molts cops els propis que estan fent l'especialitat parlen més d'això, no? De possibilitat de col·laborar en un equip, de tenir formació continuada, de poder conciliar familiarment, de tenir aquest tipus d'incentius que no només són econòmics.
Abans crec que ho ha apuntat en una de les respostes i jo li torno a preguntar per quina consideració creu que tenim de la medicina familiar, però també m'agradarà preguntar-li per quina és la consideració que tenen els propis estudiants.
Clar, penso que els estudiants es queden molt en el que veuen, no? En el role model, és a dir, si ells poden trepitjar àrees d'atenció primària on es pot treballar amb dignitat, on hi ha mandos intermitjos responsables, que són sensibles a aquesta dedicació al pacient, que fomenten aquest tracte humà, però també el coneixement més científic i, per tant, la possibilitat d'anar aprenent en equip, etc. Quan es troben amb això, s'enamoren de l'especialitat de medicina de família. Afortunadament, hi ha molts professionals que estan enamorats d'aquesta professió, que és tan digna i tan de servei als altres, però és cert que hem de fomentar aquest servei ben entès, no? Servei amb dignitat, evidentment.
I els usuaris? La tenim ben considerada?
Pues jo crec que hi ha de tot, perquè, com sempre, no, això va per barris. Però molts sí, molts la tenen ben considerada i molts també se n'adonen de que a vegades són problemes estructurals, no tal personals, del professional, que també s'ha de cuidar, però que depenen més d'aquest temps de dedicació, d'aquestes esperes en males condicions, etc. Penso que hi ha aquest doble factor. I és cert que hem de tenir molta cura també de la salut, diguem, mental de tothom. Vol dir que també el professional de la salut pateix de problemes de salut mental si ha de treballar sempre sota estrès de temps, de pressió, de males cares, de burocràcia, que potser se n'adona perfectament que no li toca o que senzillament li fa i resta temps per una dedicació més atenta al pacient, etc. O sigui que sí, penso que hi ha de tot.
I en la tria que fan els MIR, Catalunya és un dels destins més demandats?
No, sembla que no. I aquesta és una preocupació cada vegada més forta. O sigui, sí, es nota una certa tendència a disminuir l'interès per part de, a vegades, de la resta d'aspirants de la resta d'Espanya i, en canvi, atraient més a vegades a professionals que venen d'Iberoamèrica i que estan també fent l'especialitat aquí. O sigui, crec que té aspectes positius i negatius això, però és cert que una preocupació és fer més atractiu el treballar aquí a Catalunya, perquè tenim aspectes molt positius que s'haurien de valorar i que molta gent valora. En altres comunitats, de la resta d'Espanya, veuen que l'organització de molts dels serveis sanitaris són clarament superiors aquí a Catalunya, o almenys tenen aspectes que són molt valorats. O sigui que, sí, queda això. Com fer més atractiva Catalunya en aquest sentit també? Pues, en fi, crec que és una tasca de tots, hem d'afavorir-ho, en efecte.
I d'aquestes 36 places que queden vacants a Catalunya, es correspondrien amb territoris més rurals de més difícil accés o no?
Sí, en efecte, sembla ser que sí. O sigui que part de la falta d'elecció d'aquestes places són les menys demandades perquè són, en efecte, les més perifèriques. Per tant, s'hauria de... Penso que no seria tan difícil facilitar o donar uns incentius que ja dic que no sempre haurien de ser econòmics, perquè el professional jove, el metge jove, no està demanant més diners molts cops, sinó més facilitats. I, per tant, si sapiguessin fer que aquestes àrees més perifèriques, que estan a vegades menys dotades, etc., poguessin solucionar algun d'aquests problemes i es pogués fer un incentiu. Ja dic, molts cops són incentius culturals de millora de les condicions, però també de la millora del poder seguir aprenent, de tenir contacte amb altres professionals, de tenir un ajut, de tenir més relació amb els hospitals i dels diferents nivells, més propers, etcètera, etcètera. En fi.
El Ministeri ha anunciat que farà una segona crida per intentar cobrir aquestes places que queden. Confien que s'acabin cobrint o no?
No ho sé. Penso que hi ha una mica d'escepticisme en tot això. Que si no hi ha una certa transmissió de que, en efecte, s'haurà de millorar les condicions en aquests llocs, penso que és ben difícil que s'omplin. Sincerament, dubto. Sí.
M'agradarà preguntar-li també per aquesta prova pilot, aquesta proposta que ha fet el ministre Escrivà perquè els metges d'atenció primària ajornin la seva jubilació. Això és una part de la solució?
Tampoc li podria dir una cosa molt clara. Suposo que, o sigui, hi ha molts professionals de la salut que arriben, evidentment, com no només en la salut, sinó en qualsevol altra professió, amb unes condicions mentals molt bones als 65 anys. O sigui, propiciar que la gent continuï treballant sempre em semblarà fantàstic. L'altra és donar unes facilitats perquè potser no ha de ser en les mateixes condicions. Es poden afavorir d'alguna manera al fer uns espais un pèl més curts de feina, per tant, de poder, si el físic no acompanya, que algun es pugui recuperar, de tenir potser també unes funcions de sènior que poden aconsellar i ajudar altres professionals més joves. O sigui, si no es fan mesures, sabent molt bé què és el que necessita aquest fragment de la societat i què se li pot oferir, si no es fan coses d'aquestes, penso que serà ben difícil, perquè més aviat la gent tracta de jubilar-se abans. Per què? Perquè hi ha tot un burnout, un cremament o una falta d'interès, senzillament perquè un ja està cansat a vegades d'unes condicions que són molt dolentes. Penso que el que hem de mirar és aquestes condicions, que siguin millors, evidentment, primer pels pacients i després, immediatament, pels professionals. I llavors afavorir-ho. Aquesta és la qüestió.
En definitiva, doctor Balaguer, i per resumir, per on passa la solució del futur d'una assistència primària que sabem que d'aquí uns anys, i no gaires, necessitarà d'un relleu generacional?
Correcte. Pues passa per repensar quines condicions han de millorar tant pels usuaris com pels professionals per fer que aquesta medicina que és tan maca, que és tan propera a la societat, que és la primera barrera fonamental, ho hem vist durant el Covid, però no calia arribar a això ni de lluny, per fer-la atractiva. I per fer-la atractiva, pensar que en efecte hi ha uns condicionants econòmics, però sobretot hi ha uns condicionants de feina, estructurals, d'organitzatius, que s'haurien de fomentar, senzillament.
Doncs agraïm moltíssim al doctor Albert Balaguer, que és degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de UIC Barcelona i director del Departament de Medicina, que avui ens hagi acompanyat al Connectats. Moltíssimes gràcies, doctor, i bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per preocupar-vos.
Bona tarda.
A veure. Adéu.